Ara que ja coneixem quin és el primer enigma quan juguem a la Selva del Camp i hem dedicat una primera mirada a l'actualitat que ens deixa el cap de setmana, és moment de centrar-nos en la primera de les qüestions que aquesta tarda de dilluns posem damunt la taula del programa. El tema de moda ara mateix, el toc de queda que ja ha entrat en vigor aquesta passada nit després que el govern central aprovés l'aplicació de l'estat d'alarma a tot el territori espanyol. De fet, l'estat d'alarma va acompanyat d'un toc de queda nocturn que, en el cas de Catalunya, comprèn la franja horària de 10 del vespre a 6 del matí. En aquest període no és permesa la circulació per la via pública i els cossos policials vetllaran perquè es compleixi. Qui no ho faci podrà ser sancionat amb multes d'entre 600 i 3.000 euros. Per entendre millor on hem arribat novament, comparteix una estona amb el carrer major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona el doctor en dret i professor de dret constitucional a la Universitat Pompeu Fabra, Héctor López Bofill. Senyor López Bofill, molt bona tarda i gràcies un cop més per acompanyar-nos.
Bona tarda, bona tarda.
Expliqui'ns, què va aprovar exactament ahir el govern espanyol?
Bé, va tornar a aprovar l'estat d'alarma per reial decret, novament. El que passa és que en aquesta ocasió s'ha aprovat un estat d'alarma descentralitzat, per dir-ho així, a diferència del que es va produir al març. Perquè atorga a les comunitats autònomes i en particular als seus presidents, amb totes les controvèrsies que això genera a Catalunya, pel fet de no tenir president en l'actualitat, doncs a l'autoritat competent per tal de gestionar doncs les restriccions derivades d'aquesta situació.
S'ha aprovat l'estat d'alarma un cop més. I això ara què significa? Perquè, com dèiem, les competències les tenen les autonomies, perquè cadascú gestioni segons les seves necessitats.
Doncs significa que les determinades restriccions que poden afectar doncs, a les llibertats ciutadanes, que aquesta afectació no pot arribar a la suspensió de les llibertats ciutadanes, tot i que la pràctica les limiten considerablement. De tota manera, això ja confirma el que dèiem fa més de mig any, que l'estat d'alarma podia ser descentralitzat, cosa que en aquell moment, quan ho vam dir, justament també en vam parlar aquí, doncs no ens van fer cas, però la realitat s'acaba imposant en el sentit doncs, que cada territori és més conscient de les seves necessitats. El que passa és que la declaració de l'estat d'alarma l'ha de formular el govern central, però sí que hi ha un marge de decisió de cadascuna de les comunitats autònomes en funció de les seves necessitats i, en concret, de la situació de la pandèmia en l'actualitat.
Com és que, aleshores, no es va recórrer aquesta fórmula amb el primer confinament?
Per motius polítics, imagino. Segurament, jo tampoc, diguem-ne, no ho puc afirmar amb tota rotunditat, però, d'alguna manera, el fet que hi hagués un temor a tancar Madrid, que era, com també ha estat aquesta vegada, el territori més afectat, i que d'alguna manera Madrid quedés aïllat de la resta del territori espanyol ja al març, doncs, i precisament perquè aquesta era una de les demandes que seria d'altres territoris, d'altres comunitats autònomes, doncs es va entendre que aquesta opció era d'entrada inassumible i que, per tant, si es tancava, s'havia de tancar tot a través d'un decret, d'un estat d'alarma centralitzat, extremadament centralitzat, en la meva opinió.
Més enllà d'aquesta diferència que vostè ens està explicant,
n'hi ha més de divergències entre l'estat d'alarma que es va decretar el passat mes de març amb el que ahir va aprovar l'executiu de Pedro Sánchez. I li faig aquesta pregunta perquè tinc la sensació que a nivell ciutadà aleshores es va encaixar amb molta més temor, suposo que coincidint amb el moment més àlgid de la pandèmia i en ser doncs quelcom desconegut, i en canvi ara s'encaixa com una coseta més light.
Bé, el que passa és que justament com a conseqüència d'aquesta descentralització, el govern espanyol pren unes mesures i dona un marge de maniobra a cadascuna de les comunitats autònomes. També és veritat que no s'ha pres encara la mesura més radical que es va prendre al març, que va ser la del confinament total. En aquesta ocasió, com se sap, de moment el confinament domiciliari només es produeix amb l'anomenat toc de queda o la queda, i el que passa que precisament en això sí que el govern de l'Estat dona un marge, era, segons el govern de l'Estat, el marge és a partir de les 11, però que les comunitats autònomes, entre elles Catalunya, doncs el poden avançar una hora. Jo imagino que és com a conseqüència d'aquesta d'aquest més ampli ventall de mesures que es poden prendre i de la renúncia de moment al confinament total, que sembla més assumible la situació en la que ens trobem. Recordem també que al març doncs, també es van tancar les escoles, vaja, la paralització de l'activitat en tots els àmbits va ser completa. Ara, de moment, encara no és així, tot i que podríem acabar al mateix lloc.
De fet, la Generalitat de Catalunya, concretament la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest matí ja ha insinuat un possible confinament en caps de setmana. Això entraria dintre d'aquest estat d'alarma com la mesura més estricta que de moment encara no s'ha imposat.
Sí, exacte. La mesura més estricta seria el confinament total les 24 hores del dia de tots els dies de la setmana, que és el que es va produir al març i l'abril de aquest any. El que passa és que és també en aquesta línia, no? que ja l'alarma permet deixar més marge a les comunitats autònomes, i si la situació és molt crítica en alguna d'elles, doncs es poden prendre mesures més estrictes, com aquesta que comentes.
Quin és el marge de maniobra que té ara la Generalitat de Catalunya? Perquè, per exemple, podria succeir això en caps de setmana, ara mateix és damunt la taula de la Generalitat, segons paraules de la consellera Vergés, però la Generalitat podria també fer marxa enrere si veu, per exemple, que les xifres de contagis juguen a favor i, per tant, es comença a revertir la situació. Es podria arribar a suspendre el toc de queda?
El govern espanyol estableix un marge. El que passa que l'hauria de considerar el govern espanyol. Diguem-ne que és més fàcil adoptar mesures més estrictes per la comunitat autònoma de les previstes en el Reial Decret que alleugerir les mesures dins el marc establert pel Reial Decret. Per exemple, amb el tema dels confinaments perimetrals, sí que més que un confinament de cap de setmana, per exemple, la Generalitat de Catalunya podria adoptar un confinament perimetral en relació a algunes localitats, com ja va fer aquest estiu, amb tots els problemes, precisament perquè no hi havia estat. Alguns consideraven que això només podia ser a través d'un estat d'alarma, el poder judicial en algunes ocasions s'hi va oposar, diguem-ne, per impedir qualsevol oposició per part del poder judicial. El govern ja dicta l'estat d'alarma perquè amb la cobertura de l'estat d'alarma es poden adoptar totes aquestes mesures. I passa que per revertir la situació, segurament això hauria de ser considerat bàsicament a cadascuna, perquè aquest estat d'alarma teòricament cada 15 dies s'ha de revalidar. Encara que el president del govern ha pretès dictar un estat d'alarma fins al un marc de regulació fins al maig de l'any 2021, jo crec que la Constitució en aquest sentit és clara i que cada 15 dies haurà de revalidar l'estat d'alarma. Per tant, un aixecament parcial de les mesures i la situació millora és possible a través de la negociació de les renovacions de l'estat d'alarma.
Amb tot això, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha assegurat que el decret és insuficient perquè no els permet aprovar més mesures per lluitar contra la Covid-19. Per tant, no sé si gaire més dur s'ho pot ser des de la Generalitat.
És que jo crec que l'únic que impedeix el decret és el confinament total. Sí, no, en aquest sentit ja em sembla prou dur. És a dir, ara la situació és crítica tant a Catalunya com a bona part de l'estat espanyol. Per tant, no crec que el debat sigui el de la possibilitat de revertir les mesures, sinó l'altre. El que passa és que jo crec que l'altre sí que permet que la Generalitat adopti mesures més rigoroses més enllà del que estableix el decret. Precisament és l'autoritat competent i, per tant, ho podria fer. Segurament és el que he dit. Dubto, l'única opció que potser el decret no permetria és això, és el confinament total, o millor dit, potser la mesura a la qual s'està referint el conseller és el confinament total perimetral. És a dir, el que hi hagi confinament total en una part del territori més afectada. Com en algun moment hi va haver a Igualada, quan a la conca de l'Òdena, no sé si us en recordareu, que es va avançar el confinament total i perimetral a la conca de l'Òdena a les primeres setmanes de març. Doncs crec que això, com tampoc no estava clar que es permetés en aquell moment, això encara no ho permet el decret, però sí que permet confinaments perimetrals, és a dir, que per exemple els habitants de Barcelona no surtin de Barcelona, que jo crec que, per cert, segurament seria una mesura raonable pel que ens afecta als altafullencs, que segurament bona part dels contagis que hem tingut en els últims dies es deuen justament a la transmissió que s'ha produït en cap de setmana de gent que ha vingut a segones residències. I segurament una mesura seria un confinament perimetral de cap de setmana. Això jo no ho trobaria malament i crec que això es pot fer amb el decret.
Confinament perimetral de cap de setmana, per tant, seria quelcom diferent del confinament domiciliari de cap de setmana que sí apuntava la consellera Vergés.
Sí. Bueno, sí, exacte. Seria menys dur, al meu parer seria menys dur, i de fet, bàsicament, aniria a restringir la mobilitat pel territori català, per tot el territori català, en cap de setmana. Que jo crec, vaja, no ho sé, tampoc no sóc un expert en contagis, però jo crec que ha estat un dels motius de contagi que hem tingut aquestes darreres setmanes. Això sí que es podria fer vaja amb el marc vigent.
Mm. Professor, vostè apuntava tot just fa una estoneta a l'horitzó del 9 de maig, que és fins quan l'executiu espanyol té la intenció d'allargar aquest estat d'alarma. Apuntava, però, que haurem d'estar alerta de cada 15 dies que aquestes pròrrogues passin pel Congrés. Pot succeir que el Congrés no estigui d'acord en allargar l'estat d'alarma fins al 9 de maig, a mesura que passi el temps, sí, doncs sí, cansa sí. Dir, ho anirem veient, sí, però que les autonomies, en canvi, sí que hi mostrin interès?
Sí, el que passa és que el que prevaldria seria el Congrés, és a dir, si el Congrés votés en contra de l'estat d'alarma, s'aixecaria l'estat d'alarma fins que el govern aconseguís la suficient majoria per aprovar-ne una altra. Bueno, el govern en podria aprovar una altra que s'hauria de sotmetre novament 15 dies després a votació del Congrés. El que passa és que, per exemple, en la situació... sí que podria ser, clar, això depèn molt de les majories polítiques també, clar, si per exemple doncs, des de Catalunya hi hagués interès en mantenir l'estat d'alarma, doncs segurament els grups polítics catalans al Congrés donarien recolzament a la pròrroga de l'estat d'alarma i al manteniment de l'estat d'alarma i per tant no s'aixecaria. Depèn molt de les circumstàncies polítiques. Però el que em sembla rellevant és que tota continuïtat de l'estat d'alarma ha de ser deliberada en el Congrés. Qualsevol altra cosa és perillosa, perquè pot ser una restricció de les llibertats desproporcionada. És a dir, es pot fer servir el pretext de l'estat d'alarma, com passa a Hongria, no?, per liquidar les llibertats i ja està. Crec que l'òrgan de representació de la ciutadania hi ha de dir alguna cosa periòdicament sobre aquesta situació.
Senyor López Bofill, i es pot modelar l'estat d'alarma? És a dir, l'estat espanyol podria considerar que a partir de cert punt aquest estat d'alarma pot ser més flexible i atorgar unes mesures com, per exemple, les que hi va haver en l'etapa de represa?
Sí, de moment el que ha establert són això, marges d'actuació. Per tant, dins d'aquests marges, el marge en el que poden operar les comunitats autònomes. I efectivament, doncs, ja com va succeir amb anterioritat, doncs les mesures es poden anar modulant en funció de les circumstàncies. Per això a mi em sembla que l'estat d'alarma s'ha de renovar periòdicament, perquè hi ha el risc que ara el govern de l'Estat hagi aprovat unes mesures que pretengui que s'allarguin fins al març en la seva totalitat, inclòs, per exemple, el toc de queda, encara que el marge del govern espanyol sigui les hores de queda siguin menors de les que poden... Bueno, de fet, és una hora, però vaja... Encara que l'estat espanyol doncs la queda s'iniciï a les 11 hores, a les 23 hores, clar, hi ha el perill que si no es renova l'estat d'alarma tinguem queda fins al maig, per dir-ho ras i curt.
Senyor López Bofill, ja per acabar, això en l'àmbit català pot canviar, donat que s'ha engegat ja el comptador de les eleccions al Parlament de Catalunya?
Les eleccions requeriran unes mesures especials. El que passa és que... segurament són unes mesures que hauran de ser aprovades pel govern de l'Estat, perquè no hi haurà... es poden produir limitacions molt rellevants de drets que per les quals Catalunya no té competència ni en situació normal ni en el context aquest de l'estat d'alarma, tot i que hagin reconegut el govern de la Generalitat, teòricament el seu president, que en aquests moments és inexistent, i l'autoritat competent per gestionar l'estat d'alarma. No ho sé, això també ho han de dir els experts, no? Quines són les millors mesures que puguin fer compatibles la situació d'estat d'alarma amb l'exercici del dret de vot. Ja s'han apuntat algunes solucions, com l'establir franges horàries, l'establir una cua especial per a les persones que estiguin infectades, la de permetre que la gent pugui votar per correu sense sortir de casa. El que passa que aquestes mesures, insisteixo, segurament haurien d'estar... Jo preferiria que la Generalitat les pogués dictar per ella mateixa, però segurament per tal d'evitar impugnacions haurien d'estar validades pel govern de l'Estat i segurament per la Junta Electoral Central, que també d'altra banda dels catalans és un òrgan d'infame record, però segurament serà el que requeriria.
Un suposat nou govern, però jo li volia preguntar, o una nova conselleria de Salut, d'Interior, un nou govern a la Generalitat de Catalunya, podria canviar, però la manera d'encarar aquest toc de queda o aquestes mesures, no entenc?
Bueno, dins el marge de l'estat d'alarma, sí. Dins el marge de l'estat d'alarma, sí. Però, insisteixo, crec que amb el desenvolupament tant de la pandèmia com en el desenvolupament polític que experimentem aquests mesos, és possible que les mesures de l'estat d'alarma dictades ahir, doncs, es modifiquin en funció de l'evolució de la situació. I en aquest sentit el Congrés serà determinant i, per tant, els grups polítics, la posició dels grups polítics catalans a Madrid pel que fa a la situació de Catalunya.